Luca i a tota la gent del Xerta, de l'equip de futbol i la gent del poble, que recuperin Luca i sobretot també que es trobi una solució i que en Luca pugui jugar a futbol en un camp de gespa artificial, en aquest cas a Xerta. I que, per tant, doncs això al Camp de Terra acabi sent una història del passat. President, Santi Roda, una abraçada forta.
Una abraçada i moltes gràcies a vosaltres.
Concurs d'himnes del futbol català, 11a edició.
Aquest és el primer Mèlic del futbol que fem el mes de gener, per tant, avui presentem el primer himne candidat d'aquest mes de gener.
És el 320, ja ho dèiem, Club de Futbol Linyola, any 1920, presidit per en Rubén Pous, té una matera la segona catalana, l'himne fet a l'any 2005, autors Montse Pinyol i Ramon Tarragó, amb la coral local Flor de Llit. Dura poquet, 1 minut i 17 segons, té 4 estrofes, n'hem escoltat una a l'inici de la secció, i l'himne comença d'aquesta manera: Linyola del meu cor.
Linyola del meu cor, mai no aniria sol. Amb aquest lluitador, l'unió és el millor.
Mira com mou el cap el Raúl Orgales, veig que li ha agradat.
Després parla d'un Linyola campió, després parla d'un Linyola guanyador, i acaba l'himne amb un Linyola amb ambició.
Linyola amb ambició, Linyola amb il·lusió, el blanc i el vermell, els colors del blanc urgent.
Molt bé, l'himne del Linyola, per tant, primer himne candidat del gener, setmana que ve, següent candidat. Recordem que ja tenim classificats per la gran final els guanyadors de cada mes.
El Club Esportiu Mont-ras, el Club de Futbol Les Planes d'Hostoles, el Club de Futbol Sala Linyola...
Home, seria curiós que passessin dos equips de Linyola a la final,
derbi. I el Club de Futbol Sant Feliuenc.
Gràcies, Mèlic.
Adéu-siau.
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol
catradio.cat/himnesfutbol
De seguida, després de les notícies, hora Barça. Parlarem del Reial Societat Barça de Manoeta i també... i molt del cas Dro. Abans, Berta Torrades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Titulars.
La Unió Europea prepara una resposta conjunta a l'augment d'aranzels anunciat per Trump contra 8 països europeus si no arriba a un acord perquè els Estats Units comprin Groenlàndia. Uns impostos que entrarien en vigor l'1 de febrer. Des del Paraguai, fa tot just uns minuts, durant la firma de l'acord del Mercosur, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, responia així a l'amenaça de Trump.
La Unió Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea. Y, por supuesto, a empezar en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ahora, estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
I qui també s'ha encarat avui a Donald Trump és el líder suprem de l'Iran, que l'ha qualificat de criminal. Ali Khamenei l'ha acusat de les morts en les protestes de les últimes setmanes per haver animat els iranians a manifestar-se. Khamenei assegura que l'objectiu dels Estats Units és només controlar l'Iran a nivell militar, polític, però també econòmic.
Considerem culpable el president nord-americà de les víctimes, els danys i les acusacions que ha formulat contra la nació iraniana. El mateix president nord-americà ha format part de la sedició. Ha parlat, ha fet comentaris, ha amenaçat i ha animat els sediciosos.
A casa nostra, molt pendents de la pluja i de la neu, per sobre dels 1.000 metres, perquè el país està en aquests moments en alerta pel temporal. Ara el que més preocupa és l'acumulació d'aigua, perquè la pluja pot fer créixer el cabal dels rius i també, per tant, les reserves dels pantans, que han començat ja a desembassar com a mesura preventiva. Ho explica Imma Soler, de Protecció Civil.
Aquest cap de setmana no és moment de fer activitats a alta muntanya, sobretot les activitats en zones controlades, en pistes, però amb espais on sapiguem que es poden desenvolupar amb seguretat.
Més coses. El Sindicat Català de Presons denuncia una agressió sexual contra una funcionària de la presó de joves de la Roca del Vallès per part d'un intern. Segons el sindicat, l'agressor tenia antecedents similars, però el protocol sobre agressions sexuals no es va activar a temps. Per tot plegat, demana el trasllat de l'intern a un altre centre, ajuda psicològica per la víctima i que es depurin responsabilitats penals i també administratives corresponents. I acabem recordant que a aquesta hora s'està celebrant a Berlín la cerimònia d'entrega dels Premis del Cinema Europeu en què la coproducció catalana Cirat opta a 9 guardons. Cirat, en concret, opta als premis de millor pel·lícula, millor director i millor actor per a Sergi López. De moment, el film ha aconseguit el de millor direcció d'art per a Laia Ateca i Tardes de Soledad, d'Albert Serra, té dues nominacions, a millor documental europeu i també a millor pel·lícula europea. Per tant, estem seguint aquesta cimera, aquesta cerimònia d'entrega de premis a Berlín. A veure si a la pròxima hora podem explicar ja més guardons.
Creiem aquesta música.
Sí, d'aquesta resta.
Hola, bon dia, família!
No l'he vist encara, la tinc pendent. I hauré d'espavilar, perquè sí. Si no, ara actualment a la cartellera, la que et despistes una mica, aquesta jo crec que la guardaran Cirat, però la que et despistes una mica, les pel·lícules duren...
I crec que aquesta s'ha de veure al cinema.
Sí, correcte. Tu l'has vista?
L'he vist, però des de casa. Però l'he vist. I, bueno, ja comentarem. Quan la mires, comentem.
Molt bé, perfecte. Apa. Gràcies, Berta.
Fins ara. Adéu.
Això és el Tot Gira.
Molt bé, molt bé. Estupendo.
A Catalunya Ràdio des del 2004.
Mare de Déu, tu.
Som els del Tot Gira, ja veig el Roger Bosà ballant a la peixera, a punt per entrar i parlar-nos d'aquesta hora Barça. De seguida obrim el bar amb l'Anaïs Martí, amb el Ferran Martínez i el Carles Domènech. Abans, marcadors, i comencem amb futbol primera divisió. Quin bon partit, atractiu per l'espectador, el de Pamplona.
És una tarda de gols, una tarda de golejadors, perquè acaba d'empatar l'Osasuna, gol de Budimir, Osasuna 2, Oviedo 2, torna a empatar l'Osasuna. Abans ha marcat 3 Morici, ara Budimir n'ha fet 2.
Segona divisió, com tenim el partit de Saragossa?
De moment amb el Saragossa Paladín contra la Real Societat B, 35 de la segona part, 0-1.
Compte que l'Arsenal a la Premier no està aprofitant la gran ocasió que li deixa el City, que avui ha perdut el derbi de Manchester. Es podria col·locar 9 per sobre del City si guanyés.
32 de la segona part, de moment no és molt el marcador. Ara mateix tindria 7 punts d'avantatge sobre els de Pep Guardiola, perquè continua el Nottingham Forest 0, Arsenal 0. Això la Premier League. Alemanya, per exemple, juga al Bayern de Múnich i guanya, per variar, el seu partit contra Leipzig per 1-2. I abans estaven pendents del tercer i quart lloc de la Copa Àfrica. Finalment, la tercera posició és per Nigèria, que s'ha imposat als penals a Egipte, i han fallat, a priori, els dos millors jugadors d'Egipte. Ha fallat Mo Salah i també el jugador del City, Marmoush.
Lliga F, teníem en joc un partit des de 6:45.
És el que juguen l'Eibar i el Madrid Club de Futbol. Marca el tercer el Madrid Club de Futbol. Últims instants de partit ja, 1-3.
Primera Federació Femenina. Avui, duel català entre el Barça B i l'Europa, entre el segon i el QE, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Carles Canal, com van les coses?
Doncs mira, sembla que estan a punt de xiular el final, estem al temps afegit. El partit acabarà amb 5-0, una maneta del Barça a una Europa que continuarà últim en la classificació avui. No ha tingut massa a fer l'equip del passeig del barri de Gràcia.
Ah, ara pensava, el primer equip del Barça juga demà a les 12 al camp de la Lama, amb jugadores que acostumen a estar en dinàmica del primer equip, però que són del filial, Carla Julià, que està fent bons partits últimament, també Fenger, no són avui aquí, oi?
No, avui no hem vist aquí cap de les dues, no estan convocades, sembla que sí, ja estan en dinàmica de primer equip.
Demà seran, per tant, a Múrcia, al camp de la Lama, per jugar aquest Lama-Barça a les 12 del migdia. De seguida, al final d'aquest partit, aquest Barça B a Europa, 5-0 pel Barça B. Demà jugarà l'altre equip català de la categoria, la M. Lleida, farà el camp del Real Madrid B a partir de les 4 de la tarda. Lliga CB de bàsquet. Aquesta hora ha començat el partit del Lleida, el primer dels catalans que entren a escena, dels 5 catalans que entren a escena en aquesta jornada de la CB.
Sí, de moment amb bon començament de l'equip de la Terra Ferma, que guanya per 0-5. Després de 3 minuts, a la Gran Canària. Gran Canària 0, Lleida 5.
Lliga femenina de bàsquet. Ha acabat ja Oriol Corral el partit de la penya?
Amb victòria de la penya per 70-57.
Debuta Miqui Calderón amb victòria, una victòria de 13 punts contra l'Ibaeta, la penya que aconsegueix la seva setena victòria de la temporada i allunyar-se una mica de les posicions de descens. Penya 70, Ibaeta 57.
Gràcies, Oriol. Deixem anar a bastidors, a buscar protagonistes. Xevi, està jugant l'Uni Girona a la pista de l'Araski.
I ara té moment empanada, s'ha situat a només un punt. L'Araski estava guanyant còmodament de 12 l'Uni al descans, ara mateix a 2:39 pel final del tercer quart. Araski 52, Bàsquet Girona 53.
Marcadors també de l'Hockey Lliga, jornada de la Lliga d'Hockey Patins.
Ara mateix tenim en joc un Voltregà 0, Pons Lleida 0. El partit es troba tot just al minut 5 de joc i continua jugant, en aquest cas, a la pista de Liceu Cerdanyola. El partit ja al tram final, Liceu 3, Cerdanyola 2.
I un marcador de la Lliga Femenina de Futbol Sala.
Encara tenim en joc el que juga el Penya Esplugues a la pista del Guadalcaptín. Queden 10 minuts per arribar al final del partit, de moment hi ha empat a 2.
I ara em sembla que sí, que ja tenim final Carles Canal, o encara no, en aquest Barça B5 Europa?
No, encara no, ara mateix. No, estan a punt d'acabar, però ara xiule una falta pel Barça, que se'n va per sobre la porteria. Ara sí, final aquí al Joan Gamper, 5-0 pel Barça.
Molt bé, fantàstic. Doncs 5-0, confirmem la victòria del Barça B. Per cert, t'has mullat, Carles?
Bueno, una mica. Estic aquí amb un paraigües així com puc, però una mica sí que m'he mullat.
No, anava a dir, perquè em sembla que aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper, en aquest camp on s'ha jugat el partit, oi que no hi ha cap zona protegida de la pluja?
No hi ha cap part tapada, no.
Molt bé. Bueno. Carles Canal, mira, sento de fet la pluja de fons, a veure. Això és pluja,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé,
va
molt
plovent,
bé.
Va plovent.
Bona feina, Carles. Una abraçada, que vagi molt bé. Deixem anar vestidors. Fins ara. Passen 11 minuts de les 8 del vespre. Obrim el bar, parlem del Barça.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra. Us ofereix la secció al bar.
El bar amb B baixa.
Una setmana rodona pel Barça, ja des de diumenge passat, amb la consecució de la Supercopa contra el Madrid, encara de Xavi Alonso. I per acabar-ho de rodonir, ja a Marbeloa, l'equip blanc va tocar fons després de caure eliminat als vuitens de la Copa contra l'Albacete, equip de segona. Ja sabeu que encara que no jugui el Barça, quan perd el Madrid i té conseqüències, el Barça, en certa manera, també hi guanya. El Barça, en canvi, va guanyar Santander a la Copa. Avui, a la Lliga, el Madrid ha guanyat contra Llevant. Això vol dir que ara mateix el Madrid és a només un punt del Barça, que demà, si vol recuperar aquests 4 de distància, hauria de guanyar el camp de la Real Societat. Amb aquest ambient enrarit al Bernabéu, res a veure amb l'ambient que respira el vestidor del Barça. Tot i que el tema dro potser ho ha enrarit una miqueta, almenys a jutjar del que ha explicat avui a la sala de premsa Hansi Flick. Obrim el bar avui amb l'Anaïs Martí. Com estàs, Anaïs?
Molt bé, David. Bona tarda, bona
el
tarda a tots.
El Ferran Martínez. Hola, Ferran.
Hola, bona tarda a tothom.
I en Carles Domènech. Hola, Carles.
Què tal? Bona tarda.
Escolta'm, la teva dama ha quedat eliminada de la Copa del Rei Juvenil avui, eh?
Tot i que el resultat és més ampli del que s'ha vist al camp, però certament, al final, el futbol, el que guanya és el que està més encertat de cara a la porteria, i el Llevant ho ha estat més que nosaltres. Però, hòstia, molt digne, eh? Molt digne, un gran partit.
5-2, oi? 5-2, heu perdut el camp de Llevant, no?
5-2, amb els dos darrers en un contra un, com el porter, quan l'equip estava abocat per intentar remuntar el 3-2 que hi havia. Però, bueno, això és el futbol, i nosaltres encantats de repetir any rere any aquesta experiència de la Copa.
No fas fora l'entrenador, el Verdú, no?
No, més aviat no. No, més aviat no, perquè ell és un dels culpables de que estiguem aquí, per tant, no. Contents de ser-hi i de participar-hi en aquesta competició, que és molt ben parida.
Sí, sí, això són setzens de final, la primera ronda, a partit únic. Sí. També ha jugat l'Espanyol, Oriol.
I també ha caigut, en aquest cas, a la pròrroga contra el Leganés, 2-4 finalment. Demà li arribarà el torn al Barça, que a les 12 del migdia, evidentment sota la pluja, rebrà la Unió Deportiva Logroñés.
En plou demà a les 12 del migdia?
Sí, a la 1 i a les 2 i a les 3.
Ha de sortir a córrer demà al matí.
Hem de sortir,
demà toca. Molt bé, a veure, Arbusa, com estàs?
Com esteu? Bona tarda.
A veure, avui ha estat a la roda de premsa de Hansi Flick. Ara en parlarem, de la sabaneta del Madrid, del que ha passat avui al Bernabéu, d'aquests xiulets, d'aquest Florentino dimissió, que ens deia l'Alfredo Suárez, que ell personalment no havia sentit mai al Santiago Bernabéu, que no ha estat unànime, però s'ha sentit, que això ja és prou destacable. Però abans hem d'anar amb el cas Dro. A veure, situem aquest cas, Arbusà. Perquè d'entrada hem sentit un Hansi Flick molt, molt enrabiat, i això no és habitual. Un home que és sempre de tarannà fred, controlant sempre el que diu i el que explica.
Sí, està decebut. Ahir Droll li va comunicar a Flick la intenció de marxar del Barça, la intenció de pagar aquests 6 milions de la seva clàusula. Això ha empipat i ha decebut a Flick. El que li ha passat li ha sabut greu. Avui ha començat dient que avui no en parlaria, que no en volia parlar perquè encara no està del tot fet, però li hem anat repreguntant i ha començat a deixar-se anar.
I don't want to answer, really. I don't want to answer because
No vull contestar, de veritat, perquè com a entrenador tu dones molta energia i molta confiança als jugadors i els ajudes a millorar i agafar aquesta confiança. Jo sé que ells tenen persones al seu voltant i per això vull esperar que estigui fet. Si diu que se'n va, aleshores em pregunteu, però ara no.
Maybe then you ask me please again, okay? But not now.
I fins que ha enviat aquest missatge ha estat el moment de la roda de premsa d'avui, un missatge dur i contundent. La pregunta era sobre Rashford, la pregunta li ha fet en Francesc Latorre de TV3, li ha preguntat si el Barça l'acabarà fitxant o no, i a mitja resposta, de cop i volta, aquest missatge de Hansi Flick destinat als joves de la Masia.
We give them the opportunity to train with us, to...
Els donem l'oportunitat d'entrenar amb nosaltres, de créixer cada dia, amb els millors jugadors del món. Els donem el suport, els donem la confiança, creiem en ells. Si volen jugar per al Barça, han d'estar al 100%. Han de posar tot el cor, i això és el que vull dir als jugadors que estan amb nosaltres o que en el futur han d'estar amb nosaltres. Han de viure aquests colors. Qui no hi visqui així, no el vull.
I don't want, okay? This is what I can say.
I encara un altre punt de Flick sobre l'entorn, dels jugadors. Ja sabeu que el representant de Droz, Ivan de la Peña, que també és el representant de Luis Enrique, entrenador del PSG, que fa pinta que serà el nou equip de Droz, doncs avui Flick ha assenyalat l'entorn i ja tornava a arrencar, però al final s'ha acabat mossegant la llengua.
Withdraw if it's not done, so I will not repeat or answer this question.
Sobre Dro, si no està fet, no tinc res a contestar. En qualsevol cas, és futbol i és així. Pots no estar d'acord amb el que fan, però tenen 18 anys i són prou grans per prendre les seves decisions. També tenen un entorn i... No vull parlar més. Suficient. Ja n'hi ha prou.
No. It's enough, yes. Okay.
A veure, Arbusà, marxes segur, eh?
Sí, sí.
6 milions d'euros?
6 milions, que és la seva clàusula, que segurament pagarà el PSG, que se l'endurà. Ahir, com dèiem, el jugador ja li va comunicar a Flick que marxava, i d'aquí aquesta decepció i l'empipada del tècnic del Barça.
Ell va fer els 18 anys fa 5 dies,
sí,
oi?
Sí, sí.
I el Barça, precisament per això, perquè ja és major d'edat, estava negociant, li havia fet una oferta de renovació.
Estava negociant un nou contracte, ara tenia una clàusula molt baixa perquè era un jugador molt jove, que ha jugat molt pocs minuts i que ve de les categories inferiors, i mentre negociava aquest nou contracte, doncs el jugador ha decidit ell per si sol doncs marxar i pagar aquesta clàusula de 6 milions, que és una clàusula molt baixa, evidentment, perquè és un jugador encara molt jove, de 18 anys, i que no és ni del primer equip encara.
No és el primer cas. De fet, hem fet allò llista de jugadors del Barça, de la Masia, prometedors, que han marxat, evidentment hem anat els últims anys, eh? Casos, diguem-ne, més cridaners.
Sí, hi ha casos idèntics, el de Dro, per exemple, Marc Guiu, que a l'estiu del 2024 va marxar al Chelsea, que també va pagar la seva clàusula, que era també de 6 milions d'euros. El cas Dilaj, que va ser molt sonat l'estiu del 2021, que se'n va anar al Leipzig aquest a través d'un traspàs, va pagar 16 milions. Sergio Gómez, que va marxar al Dortmund el 2018, el Dortmund va pagar la clàusula de 3 milions, i també Jordi Mboula, per exemple, que és un cas idèntic, el 2017 se'n va al Mònaco, que paga la clàusula de 3 milions, igual que Sergio Gómez. Després també hi ha casos que recordareu, com el de Xavi Simons, Onana, aquell porter que va acabar al United, Eric García, que després va tornar, Héctor Bellerín, o ja Dani Olmo, Piqué o Cesc.
Que també van tornar. Sí. Molt bé. Avui, per cert, Droz ja no s'ha entrenat, oi?
No.
No s'ha entrenat. Molt bé, a veure, Carles, tu que treballes precisament amb talent jove, a l'Adam, què et sembla tot plegat aquesta història de Droz?
Que també hauríem de saber també com valorava el Barça a Dro. Val? O sigui, això també ho diríem, perquè al final només ens posem com la culpabilitat de que el nano vulgui marxar. O ja estem mirant a De la Peña. Bueno, De la Peña també va marxar Eric, i Eric va tornar. I porta Gavi. Vull dir, que no comencem ja a titllar d'antibarcelonista a De la Peña, per exemple. Dro pot haver-hi un parell de coses. Una pot ser el convenciment d'ell de que pugui o no triomfar, i l'altre, el convenciment d'ell, de que no està prou valorat per part del Barça. Recordem que Dro, que parlem meravelles tots perquè és un grandíssim jugador, fa 4 dies estava jugant al juvenil B, no estava jugant al filial o no estava jugant al... No era una d'aquelles puntes de llança que dius, com en el cas, òbviament, amb les diferències que hi ha de Lamine, que deies des del principi, aquest tio apunta a primer equip. Bueno, Dro era un grandíssim jugador, un tio molt bo, perquè jo considero que és molt bo, i que podria acabar triomfant al primer equip. Però tots aquests processos hi ha gent que pot tenir més paciència i altres que no en tenen tanta. Però aquest, de la mateixa manera que el club pot fer fora jugadors quan no li serveixen, els jugadors també tenen dret a buscar-se la seva vida fora quan creuen que no estan prou valorats. El futur dirà si aquest tio ha pres una bona determinació o no, però és totalment respectable quan... És com els treballadors, no? Quan plantegeu-vos a vosaltres amb les vostres feines. De la mateixa manera que l'empresa et pot fotre fora quan ell consideri, per la motivació que consideri que hem de marxar, el treballador també té dret a escollir quin és el seu futur, o amb una empresa millor, o amb una empresa diferent, o amb unes condicions que li són més... el que sigui. Per tant, són decisions personals, òbviament, el seu entorn, només faltaria que pares, representants i qui fos ajudin a prendre una determinació, però al final, ho han dit amb l'explic, aquest tio té 18 anys i aquest tio pren decisions sobre el seu futur professional. Bé, jo crec que no li hauríem de donar més voltes ni començar a pensar en que aquests nanos són desagraïts. No, hi ha qui té més paciència, hi ha qui en té menys, hi ha qui veu més possibilitats de que en un futur proper siguin el més important del primer equip, altres els hi costa veure-ho. Bé, jo crec que no hem de dramatitzar el fet de que un jugador molt determinat no, o no tingui una proposta clara de renovació que amb ell li vingui de gust i que digui em sento ben valorat, o que molt determinat no vegi clar el futur imminent. Bé, jo crec que no li hem de donar gaires més voltes, això. No, o sigui, jo crec que Flick s'ho ha pres d'una manera molt personal, possiblement perquè ell tutela els nanos d'una manera molt personal, i potser això li ha sabut com un... com si fos algú personal. Jo crec que no s'ho ha de prendre com algú personal, de la mateixa manera que no és algú personal quan decideix posar 11 tios al camp i en deixa 11 fora. És futbol, ho ha dit ell, és futbol.
No, anava a dir que jo crec que tenia moltes ganes d'escoltar el Carles, també justament per això que deies tu, David, d'aquesta part formativa o de futbol formatiu que coneix, i estic molt d'acord amb el que diu, i també després crec que s'ha de contextualitzar a cada moment. I quan parlava... Primer de tot, jo crec que Flick s'enfada perquè, com bé dèieu, fa 4 dies, vol dir l'any passat, jugava al juvenil B i és un futbolista que ell hi ha apostat per davant d'altres que en principi havien de... Bueno, anaven per davant. Digue-li Toni Fernández, digue-li Guille Fernández, bueno, els que vulguis. Dro ha passat per davant de tots aquests i era una aposta des de la pretemporada molt concreta de l'entrenador, que creia que li havia donat la confiança necessària i, pel que sabia l'entrenador, s'estava intentant blindar aquest futbolista perquè feia 18 anys i ja no només tenia bones propostes d'equips europeus, sinó també de la Premier, que un cop fa 18 anys, doncs ara ja et poden fitxar. I després el que deia del context, per mi és important, i aquí va relacionat amb lo de la paciència que comentava el Carles, quan tu estàs acostumat a veure companys teus o futbolistes de generacions de 2-3 anys més que amb 16, 17, 18 anys estan ja jugant 10, 15, alguns fins i tot 50 partits amb el primer equip i tu estàs tenint estonetes, és possible que tu i el teu entorn, que hi ha gent que té més o menys paciència, com dèieu, t'entrin les presses i les ganes de dir, ostres, jo quan he jugat ho he fet bé, tal, però clar, no sempre hi ha l'espai al primer equip per poder donar aquestes oportunitats. Segurament, en un altre context, Gavi, Cubarsí, fins i tot Lamine és un cas a part perquè és un futbolista genial, però tots aquests joves que han anat consolidant-se ara al primer equip, en un altre context difícilment ho haguessin fet, com a mínim amb aquesta rapidesa que ho han aconseguit. I jo crec que ara també entenc la postura del Barça de plantar-se amb segons quines pretensions, perquè ve molt talent jove amb força i ara mateix tothom ha de tenir una mica el seu procés i el seu tempo. I si el jugador vol marxar, doncs adéu. Tampoc crec que Flick... O sigui, puc entendre que ara s'emprenyi per aquest punt de patrinament que tenia amb Dro, Però escolta'm, si un jugador vol marxar, com heu dit molts casos que han marxat, i no els hi ha anat tampoc tan bé, vull dir, tant de bo li vagi molt bé a Tro, però vaja, que si vol marxar, doncs adéu i ja està.
En xifres són pocs minuts de Dro, són 148 minuts en 5 partits, només 5 partits, 4 a la Lliga, 1 a la Champions, i titular a la Champions el dia de l'Olympiacos, i a la Lliga el dia de la Reial.
Segurament molts clubs tenen al cap l'impacte de la pretemporada.
Sí.
El dia que ell debuta... Sí. Marca,
no? A la gira, és un dels noms propis de la gira i ens enlluerna tots a la gira aquest any. Sí.
Perquè cada any n'hi ha un, no?, d'aquests jovenets que surt i que tothom doncs s'emmiralla, i crec que al final doncs és el primer jugador que se li escapa, entre cometes, a Flick després d'haver-lo apadrinat, i entenc que el seu cabreig avui doncs ve una mica per aquí, de dir, ostres, jo... vaig donar-te l'oportunitat, perquè marxes ara així de cop i m'ho dius sense que jo tingui marge per actuar quan ja ho has decidit tot. Però és que al final ho estava dient ara mateix l'Arbusà, és que Dro ha jugat 148 minuts, és molt poc. És que per mi el detonant és Guadalajara. Si al partit de Copa del Rei no tens ni 3 minuts per donar-li, penses, ostres, és que ara més el Barça recuperarà Gavi, més competència per mi, què és el que puc fer? Em va bé això pel meu creixement? Flick avui parlava de que és molt millor estar entrenant amb el Barça i viure doncs aquesta dinàmica amb el primer equip, però potser el futbolista té altres prioritats, i coincideixo molt amb el que deia el Carles abans. Ivan de la Peña no és sospitós d'emportar-se jugadors perquè sí, o sigui, és l'agent d'Eric García, agent de Gavi, en el seu moment va portar a Lamine Yamal. És un representant que cuida, no?, els joves, però què és el que has de fer si hi ha un jugador que diu, ostres, és que no tinc minuts ni tan sols a la Copa del Rei, no?, que és aquella competició on futbolistes es poden reivindicar. Jo crec que se'n fa un gra massa, i que aquí hi ha entorns que la gent s'ho pren molt malament cada cop que un jugador de la Masia, sembla que si tu ets de la Masia i et donen oportunitats al primer equip ja no puguis marxar perquè ja t'han donat oportunitats. Bé, cal saber com ho gestiona cada jugador i com ho viu. Entendria que hi hagués una manifestació si estiguéssim parlant de Gavi o de Fermín a l'estiu, per exemple, però d'un migcampista que, pobre, ha jugat més aviat poc i que decideix doncs marxar fora del Barça, doncs com en Marc Guiu, no?, que es va muntar aquí un debat que penses, bé, no ho sé, al final els joves han de saber com ho viuen i què és el millor per ells.
Bé,
I recorda, David, que aquest nano ja deixa casa seva, per tant, ja marxa per anar a un club millor. Ara no dic que marxarà un club millor, però marxarà en unes altres circumstàncies. O sigui, el Barça li oferia una possibilitat de créixer professionalment i de convertir-se en un futbolista professional, i possiblement el club que vingui li ofereix una quantitat de pasta que el Barça no li pot oferir. I ens hem de deixar... O sigui, tal com tots els cracs del món han nascut per jugar al Madrid, no tots els jugadors són del Barça. O sigui, comencem-li a donar un caire de professionalitat al fet de guanyar-te molt bé la vida jugant a futbol. O sigui, clar que hi ha molta gent del país que és del Barça i que el seu somni és jugar al Barça, i possiblement això et proporciona un pèl més de paciència i de sentiment de dir, jo això ho vull intentar, això seria el somni de la meva vida. Però d'altres, aquest esforç no tenen per què fer-lo, perquè un dia ja van deixar casa seva, i si ara han de deixar Can Barça, doncs serà un següent pas. Vull dir, ara ho deia l'Anaïs, o sigui, traiem-li ferro a les coses, perquè aquest nano possiblement tindrà una proposta professional que és molt possible que el Barça no pugui volar.
Això segur.
I aleshores, pues mira...
També entenc que hi hagi gent que pugui pensar... perquè, clar, Eric García, ho parlàveu, Gavi, Arnau Tenas, per exemple, tots els porta Ivan de la Peña, i tot, un va marxar, no va renovar per marxar al PSG, i els altres dos se'ls ha relacionat i han tingut propostes del PSG. No sé si és Ivan de la Peña o que és Luis Enrique, que està molt pendent del futbol del Barça o del futbol base del Barça, i futbolistes però, que a priori no tenen... Acabo, Carles, perdona.
No, sí,
que no tenien aquest protagonisme, ell el vol repescar, però no, amb això no vull, jo no ho penso. Vull dir, però entenc que des del club algú li tingui la mosca darrere l'orella,
No, no, el que hauria de dir, que a ningú se li escapa la relació personal entre De la Peña i Luis Enrique. Per tant, és molt possible que digui, escolta'm, Luis, aquí no el valoren prou, tu com el veus aquest? O sigui, al final, les relacions personals també serveixen per aquestes
totalment,
coses.
Totalment, totalment.
Per tant, si l'entorn, el Dro, els pares, el De la Peña, consideren que la proposta que li està fent al Barça no és justa a les necessitats que ells tenen, obre el mercat. I el primer ull que obre De la Peña, que deu ser? Luis, tinc un nano aquí que és l'hòstia. Amb ell li semblarà l'hòstia. Per tant, mira tal. I l'altre es mirarà amb més bons ulls un tio que li recomana De la Peña que un altre que li recomani un altre...
Segur. I després el que deu del sentiment, que a mi em sembla... Per exemple, Gavi, si hagués volgut, hagués pogut marxar al PSG. Així de clar. Però Gavi es queda al Barça perquè ell sí que té aquest sentiment barcelonista, que potser quan va arribar aquí no el tenia, però se l'ha fet i s'ha fet culer i és un culer ara fins a la mèdula. Però no podem pretendre que tots els futbolistes que correcte, perquè juguin al futbol base del Barça tinguin aquest sentiment. I si després...
Bueno, que tu pots ser del Barça i voler marxar perquè veus que no tens minuts, vull dir, això correcte, també és perfectament correcte, compatible, per què no? Vull dir, que sentis els colors d'un club i també t'ha de fer mal no jugar,
perquè
no?
Perquè a dalt tens un tap a la teva posició, com és el cas...
Clar, i has de mirar per la teva visió més professional, serà més o menys encertada, però sí, també jo, per exemple, hem vingut no això, a jugar tant i atrevir-nos.
Clar, no entendria tant una sortida de Jofre Torrents, per ficar-te un altre exemple, de dir, home, Jofre, a la teva posició precisament... En un parell d'anys potser et pots consolidar el primer equip del Barça, o en un any o l'any que ve, però és que per aquí, mira tots els noms que heu dit que ja té per davant. A més, ara ha arribat Bernal, no volen que surti, prefereixen que es quedi, recuperaran a Gavi el mes que ve, tens a Caçador, tens que pràcticament ni juga tampoc, no sé, Dro ha jugat 140 minuts, no sé quants n'ha jugat Caçador, però no sé si arriba als 500 minuts Caçador aquesta temporada.
Bé, tanquem el capítol Dro, perquè avui tenim una mica de temps de parlar del partit de demà Noeta, però és evident que és un debat interessant, i que segurament no serà ni molt menys l'última vegada que ens hi trobarem en situacions com aquesta. Afortunadament la masia del Barça és una masia que dona molt de sí, que correcte, aporta molts jugadors, i per tant això seguirà passant, tindrem més capítols. A veure, per cert, primera divisió, s'acaba el partit de Pamplona.
En victòria de l'Osasuna, que ha remuntat un parell de vegades, al final un golaç d'un altre, veus, ara estava parlant de joves, doncs Víctor Muñoz, un altre que coneix bé en Carles Domènech, que ha marcat el gol de la victòria per l'Osasuna, s'enfonsa l'Oviedo a la classificació, i això moralment també els farà mal, l'Osasuna 3, Oviedo 2.
I s'ha acabat, per cert, el partit de l'Arsenal, que no ha pogut aprofitar tan mitges l'ensopegada del City avui al derbi de Manchester.
S'ha quedat congelat l'Arsenal perquè volia sumar els 3 punts, finalment només en suma un, al final Nottingham Forest 0, Arsenal 0, tot i això l'Arsenal ara mateix amb 7 punts al capdavant de la classificació.
Déu-n'hi-do l'inici del Llei, de la pista del Gran Canària, Lliga CB de bàsquet.
És que ha trigat 6 minuts i 20 segons el Gran Canària en fer els primers punts. El Llei domina ara de 12, ho fa per 6 a 18, al minut 2 del segon quart.
I l'Uni Girona, com el tenim a la pista de l'Alaska?
Ara ha agafat una mica de renda perquè s'havia complicat moltíssim el partit. Perdia 61-60, ara parcial de 0-9. 61-69 per les gironines, 4 i mig pel final.
A veure, Arbusà, de cara a demà Noeta, dubte Rafinha?
Sí, dubte Rafinha almenys per ser titular, perquè avui no s'ha entrenat, té un cop a la cuixa, ho ha explicat Flick, un cop que es va fer dijous a Santander, avui ha fet treball al gimnàs, veurem demà si entra o no a la llista, si entra difícilment, pel que diu Flick, serà titular. Ter Stegen sí que s'ha entrenat amb normalitat, tot i que està en marxa aquesta operació amb el Girona, molt a prop del Girona, per arribar-hi cedit, i com dèiem, doncs Dro avui ja no s'ha entrenat perquè està resolent la seva sortida.
La situació, ara parlem de Ter Stegen, però la situació de l'equip, evidentment, és bona, ajuda, i qui ho negui s'equivoca, ajuda el que està passant a Madrid. Al Barça li van bé les coses, al Madrid no li van bé, malgrat avui ha guanyat, però amb xiulets de l'afició contra alguns jugadors concrets importants, cas de Vinícius, Bellingham o fins i tot Cris de Florentino dimissió. I a Flick no sé si li han preguntat en cas, el cas concret del Madrid i de la situació que està travessant ara mateix l'equip amb aquests vasos comunicants amb Madrid.
Bé, més sobre el Barça, sobre l'èxit del Barça i el moment dolç que travessa el Barça, però Flick ja sabeu que s'encarrega sempre de rebaixar-ho, que l'equip no caigui en una eufòria excessiva. Té clar que s'ha de treballar cada partit, diu, i també a cada entrenament. Per Flick l'actitud és innegociable i això ha dit sobre l'èxit.
The success is not owned, it's only rented.
L'èxit no el tenim en propietat, l'hem de llogar i pagar cada dia. A Santander també ho vaig dir, que no guanyem partits pel nom que portem a la samarreta, sinó per l'actitud i la mentalitat. I als aficionats, que ho donem tot, també els agrada. Contra el Racing no va ser fàcil. La policia ens va dir que arribéssim 2 hores abans a l'estadi. Després hi va haver un retard de 15 minuts i un cop més ens vam adaptar a les circumstàncies. Aquesta és la mentalitat i l'actitud correcta i és el que hem de fer per fer feliços els aficionats.
Flick donant detalls de logística, per explicar el compromís de l'equip i sobretot la capacitat per superar situacions inesperades. La Reial, demà, compte que no és la Reial la principi de temporada, Matarazzo no han perdut cap partit.
Sí, té una altra cara ara, un empat i 2 victòries, l'última va ser a la Copa, aquesta setmana als penals contra l'Osasuna, a la Lliga és 12a, 21 punts, 4 per sobre del descens, i amb 3 baixes demà per rebre el Barça, Zakarian, Oscarsson i Àngel.
Bé, més enllà del que està oferint l'equip, la versió de l'equip, que ara em direu si us sembla que ja és la millor versió que pot oferir aquest Barça, o encara hi ha marge de millora, creieu que tot el que està passant a Madrid està ajudant també al Barça, Ferran?
Home, sí, sí, sí. Jo també sóc d'aquesta teoria dels vasos comunicants. Perdó. Clarament, quan les coses al rival, perquè és el teu rival directe, més enllà de la rivalitat històrica, ara mateix el Madrid és l'únic equip que et pot posar o guanyar el títol a la Lliga. Si ell està malament i veus el que, tot el que va passant i tu sembla que de moment com a mínim esportivament tot va de cara, doncs benvingut sigui. I evidentment l'equip té una calma per seguir creixent, perquè per mi el Barça ha de seguir creixent, que l'afavoreix esportivament, clarament, sí.
Anaïs?
Sí, sí, 100%, sí, de fet ho va dir, crec que era Ferran Torres l'altre dia, no?, al postpartit de Santander, que deia evidentment que el Madrid estigui en aquesta situació, a nosaltres ens dona gasolina, perquè els guanyes a la final, passa el que passa amb l'entrenador, posen Arbeloa i en el debut et perden el partit contra la Copa i queden eliminats, és a dir, que ja no hi ha triplet possible del Madrid aquesta temporada, això és gasolina 100%, i segur que avui el que ha passat al Bernabéu amb aquesta xiulada que hi ha hagut amb Florentino i Vinícius i companyia, també, al final, com pitjor li vagi amb un equip, millor li va a l'altre a nivell anímic. Això, estic amb el Ferran, vasos comunicants.
Carles?
Mira, per no repetir-me amb tot el que han dit el Ferran i Anaïs, que em sembla correcte i perfecte, jo et diré que pel Barça, que el teu competidor més directe per la Lliga i un dels d'Europa, que faci fora a un, crec, molt bon entrenador i posi un de molt pitjor, jo crec que això és beneficiós pel Barça. O sigui, la jugada mestra que ha fet el Madrid em costa d'entendre, un tio... un madridista o com a mínim demostrable de que Xavi Alonso era un tio que podien confiar, o jo pensava que seria un entrenador de futur, un entrenador amb molta qualitat, un entrenador que podia fer canviar una mica aquest Madrid físic i de poc futbol, i de cop i volta amb el transcurs de 4 mesos, 5 mesos se'l carreguen i acaben portant un tio que no suporta ningú, que no sigui la direcció del club. I parlat per jugadors que coneixen els dos entrenadors tàcticament, tècnicament, personalment, no hi ha punt de comparació entre un i l'altre.
Bueno, si només cal escoltar-lo les rodes de premsa, i vaja, és que la roda de premsa d'avui també ha estat esperpèntica. Però bé, tot i així, deixa'm dir, David, que segueixen a un punt ara mateix.
Sí, ara mateix està a un punt el Madrid,
que, i és un equip que s'ha demostrat que potser a Europa, bueno, i a Europa també, que carai, que no poden jugar res, que tenen el sarau que tenen, que potser tenen aquest entrenador que és un titella del president, el que vulgueu, però si els hi dones un dit, ells t'agafaran el braç, i el Barça el que ha de fer ara és intentar eixamplar una mica més aquesta diferència, perquè el Madrid no tingui en les properes setmanes cap opció d'enganxar-se a aquesta lliga.
Vaig acabant, tancarem amb el tema Ter Stegen, que ja m'ha explicat Arbusà que és qüestió de temps, aquesta setmana que ve, que es faci oficial aquesta sessió del porter alemany al Girona.
Sí, molt a prop de fer-se. De fet, el Girona ja té coll avall, ho explicàvem aquesta setmana, que Ter Stegen arribarà allà cedit. El Barça pagarà gran part de la fitxa. El Girona en pot pagar molt poca. Diríem que al voltant d'un 10% només de la fitxa de Ter Stegen. I, de moment, Flick, avui el que ha dit és que no té més notícies i que, per tant, en principi, demà viatjarà amb l'equip.
Pregunta doble per tots tres. Pren una bona decisió Ter Stegen i és bo pel Barça, Anaïs?
La primera és que sí, perquè ell jugarà. Una bona decisió pel Barça, personalment considero que no, perquè jo, valorant esportivament a Ter Stegen i a Tec, crec que Ter Stegen és millor que Tec, i tinc la sensació que tot el que va passar aquest estiu amb l'expedient que li van obrir, etc., ja està tancat dins d'un calaix, i que dins del grup Ter Stegen està ben vist. Vull dir, és un capità que no genera ara mateix tampoc grans diferències. I si algun dia, Déu no vulgui, Joan García es lesiona, m'agradarà veure com és l'actuació de Chesney. Així que crec que pel Barça no és tan positiu, però per Ter Stegen sí, perquè marxarà, jugarà i tindrà opcions d'anar al Mundial, ell serà més feliç, i això sempre està bé. Tinc la curiositat de veure com es resol el tema econòmic, que fins on jo tinc entès el Barça assumirà gran part de la fitxa, perquè el Girona doncs no està en condicions de poder correspondre a els gairebé 20 milions d'euros bruts que cobra Ter Stegen per temporada, com a resultat de contractes diferits, que també crec que cal remarcar-ho.
Carles?
Sí. O sigui, sí, per Ter Stegen, si vol jugar al Mundial, l'única possibilitat que té és evident. Si ell vol conciliar la seva vida personal amb la seva vida professional, només pot fitxar pel Girona. O sigui, aquesta és l'única opció. Per tant, un cop vist això, ja veig té la promesa del seleccionador alemany, que si és titular en el seu equip, serà titular al Mundial. Vale, i a partir d'aquí, ell vol seguir estant amb el seu fill i vol jugar al Mundial. Només pot anar al Girona. A partir d'aquí, jo crec que... I pel Barça és bo. Jo tinc dubtes d'un tio d'aquest nivell, primer capità, generalment amb cara de mala hòstia a la banqueta. Per tant, a mi em va bé que no hi sigui. Que no hi sigui. L'any que ve ja es plantejaran les coses com siguin. I jo l'altra cosa, Anaïs, que vull creure és gran part de la fitxa al Barça. Molt poc al Girona. I ell
sí.
Ha de renunciar a una part.
Estic amb tu.
Però em sembla que no serà així, Carles.
No té pinta, de que
ell,
Ter Stegen
crec que renuncia als bonus. Els que, evidentment, clar, no...
Algú serà, i jo crec que algú també de la seva part ho ha de posar. No pot ser que tot t'ho posi el Barça. Sí, ja, les negociacions que... després, òbviament, no les fem nosaltres, i les fa qui en deu entendre més. Però, òbviament, si el senyor Ter Stegen vol anar a un Mundial, vol seguir conciliant la seva vida familiar, i l'única opció és una, perquè només n'hi ha una, no pot ser que qui pagui la festa sigui el Barça.
Exacte.
O sigui, la repartim una mica. Que la gran part l'hagi de pagar el Barça, sembla que no hi ha més remei. Però si el Girona paga una petita part, com a mínim que Ter Stegen renunciï a una petita o mitjana part. Per què? Per poder complir els somnis. Si no, sentadet a la banqueta i tot l'any ho tindrem així.
Jo, a veure, per una banda, estic d'acord amb el Carles, amb aquest raonament que ha fet de la fitxa, a mi, del salari del futbolista. Després, també, em costa d'entendre, per part del Barça, que ja que accepta pràcticament totes les condicions, ja s'ha de fer càrrec de tota la fitxa, entenc que el vulgui deixar marxar, però jo m'esperaria a l'1 o al 2 de febrer, perquè només falta... Sí que el susto el pots tenir el 5 de febrer i estàs igual, però de moment, si el tens abans del 2 de febrer que es tanca el mercat, tu com a mínim estàs cobert, i després, si tot està bé i Joan García està bé, doncs que marxi Ter Stegen el 2 de febrer. I després, per Ter Stegen, bé, sí, és que, com dèieu ara, com deia el Carles, és l'opció que li quedava. Per mi hi ha hagut dos factors claus que han estat... Ter Stegen ha estat insistint o ha estat intentant lluitar ser titular a la Copa i a la Supercopa, i després el canvi de dinàmica del Girona. Si tu parlaves amb l'entorn de Ter Stegen fa un mes clavat, i fins i tot et diria abans de Nadal o durant les vacances de Nadal, et deien que era molt arriscat per Ter Stegen també de cara a nivell reputacional a anar a un equip que estava en descens, perquè què passava si Ter Stegen baixava de categoria amb el Girona aquest estiu, saps? Vull dir, que també podia, era arriscat per ell, però el canvi de dinàmica del Girona, que ha guanyat 3 partits seguits, ara sembla que ha sortit bastant del pou, i sumat que amb el Barça no ha jugat la Supercopa i l'altre dia el partit contra el Racing ja juga Joan Garcia, doncs era l'empenta definitiva que tenia Ter Stegen per sortir.
Bé, doncs Ter Stegen, que ja és la rampa de sortida camí de Montilivi, camí del Girona. Tancarem el bar. Demà, recordeu, a les 9 de la nit aquest partit a Noeta, amb transmissió de la TDT des d'una hora abans. A les 8 tancarem tot gira i donarem el relleu a la TDT d'aquest Reial Societat Barça. Bon partit de futbol i el Barça obligat a guanyar si vol mantenir aquests 4 de diferència respecte al Madrid. A tots tres, moltíssimes gràcies, Carles, Anaïs i Ferran.
A vosaltres.
I gràcies, Arbo.
Adéu.
Tot bé, Arbo, per cert?
Tot molt bé.
Sí, ja. Tot controlat.
Tot controlat, a poc a poc.
Les pedres a lloc.
Les pedres a lloc, sí.
Vinga.
A poc a poc, gràcies.
Pausa, i de seguida arriba l'Etjogo. Copa Àfrica, demà a la final. Mam, mam, mam. Mam, mam, mam.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'11 de setembre de 1714, Barcelona va caure després de més d'un any de setge per les tropes hispano-franceses. La ciutat, que havia resistit heroicament davant l'exèrcit borbònic, va quedar devastada. El després, els mesos següents, van ser terriblement durs i amargs. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, la barreja impossible.
Anàvem barrejant una miqueta.
Català, ara castellà.
Català, castellà, sí.
Depèn amb qui parles, tu pues, canvies el castellà i no tens cap problema.
Com i per què els nostres joves fan aquesta barreja de llengües?
Jo crec que això que t'has dit, que una llengua s'aquema en general a l'altra, si el continuem parlant i fomentant el català, no trobo que hagi de desaparèixer.
A veure, jo crec que ho farà al cap de molt temps. Espero no veure-ho.
Ells són el futur. Poden canviar les coses?
Abans he sigut molt pessimista, que això m'acaba de dir una última cosa que he estat rumiant.
Crec que l'última paraula dels joves no hauria de ser que creiem que el català es perd. O sigui, hem de mantenir l'esperança i jo he estat pensant i la mantindré.
Sense Fronteres, en Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada. Sismologia.
Estem al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger i amb l'Àxel i amb el Xes i amb el Marc.
Esteu escoltant la millor cançó del disc.
No pot ser que totes siguin les millors cançons del disc. És que aquesta... Cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No,
és
Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó
m'agrada molt. Un moment, silenci, home, per favor.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
I a Catalunya, entra al baix!
Amb Roger Escapa.
Explicaré aquesta història de l'Omni que va jugar a Vegas.
Com si fos tan sol.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
Oriol, què està fent el Lleida a la pista del Gran Canària, Lleida CB de bàsquet?
Bé, ha començat molt bé perquè recordem que fins al cap de 6 minuts i mig no ha fet la primera cistella al Gran Canària. Ara guanya Lleida, ho fa de nou, 21-29, un marcador molt baix, mig minut per arribar
de
a descans.
21-29?
21-29.
Què? 21-29, has dit de nou.
He dit 21-29.
I has dit que guanya de 9?
No, guanya de 8. Mai m'equivocaria jo sumant de 21.
Per això m'ha sobtat que diguessis que guanya de 9.
No, no, guanya de 8.
De 8.
He dit 21-29.
I has dit guanya de 9.
Estem una mena de...
21-29, guanya de 8 el Lleida. S'ha acabat el partit, Lliga Femenina de l'Uni Girona.
Ha complert l'expedient guanyant a la pista de l'Araski. 65-78, ha costat molt més del que hauria d'haver costat. Sobretot gràcies al bon partit, al partit espectacular de Clara Holm. 16 punts, 11 rebots, 5 assistències, 32 de valoració. I problema en els últims partits de Juste Josite, que està jugant un nivell increïblement baix. Avui només ha jugat 12 minuts. L'altre dia ja li va fer un toc d'atenció a Roberto Iñiguez. D'aquí passa la baixada de nivell de l'Uni d'aquests dies.
Tenen Eurolliga aquesta setmana que ve?
Sí, a la pista de l'esquio el dijous.
Molt bé, gràcies, Xevi. També ha guanyat, recordeu, important, la penya, 70-57 davant l'Ibaeta el dia que s'estrenava el nou entrenador, el Miqui Calderón, crec que al costat de l'Oriol Corral. L'Oriol.
Doncs sí, David, soc amb en Miqui Calderón, que avui debutava com a entrenador principal amb la penya. Ho fas amb victòria. Com han estat les sensacions del primer partit?
Molt bones, molt bones. És a dir, el que volíem trobar avui, que és energia al darrere, tenir molt clar el focus en atac, crec que s'ha vist durant els 40 minuts. Han tingut moments de més en 0 o menys, però les idees es tenien molt clares tant en situacions defensives com en el focus que volíem atacar.
Has agafat l'equip aquesta setmana, però portaves ja des del 2023 treballant amb elles. Com és això, arribar nou com a entrenador, però estan portant molt de temps a l'staff?
Bueno, crec que és fàcil, és a dir, és no tocar gaires coses, intentar identificar on podem ser millors com a equip i anar treballant. El marge és poc, portem 4 dies, portem una setmana de treball... però és continuar i donar-los aquesta confiança de que el treball cada cop ha d'anar més.
Avui una victòria important per desenganxar-se una mica d'aquests llocs de descens, anant de menys a més.
Sí, bueno, la Lliga ja sabem que guanyar una setmana tampoc et dona molt, perquè la següent setmana torna a haver-hi una guerra, no? Sí, era important guanyar. Jo, per mi, era important guanyar per seguir creixent, no? Jo crec que des de el nou càrrec com a primer entrenador, construir des de la victòria sempre em permetrà connectar més amb elles, no? I aleshores, per mi era molt important a nivell personal, però bueno, que al final el treball que havíem fet durant la setmana, independentment del resultat, també era bo, eh?
Miqui Calderón, moltes gràcies.
A vosaltres.
El Jogo Bonito, la Copa Àfrica amb Albert El Jogo.
Vinga, tancarem programa parlant de la Copa Àfrica. Alberto, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, David? Com estem? Bona tarda.
Demà s'acaba aquesta Copa Àfrica i molts clubs europeus respiraran, bàsicament els que tenen internacionals del Marroc i Senegal, que són les dues finalistes del torneig. Demà a les 8 aquesta final, Marroc-Senegal a Rabat. Els clubs europeus respiren i tu lamentes, que això s'acabi.
Sí, aviam, tot el bo s'acaba, no? I jo tinc doncs una mica de nostàlgia, no? Perquè sempre m'agrada xerrar de la Copa d'Àfrica. Sé que és un torneig que a vegades molesta, David, o incòrdia, perquè és una etapa difícil, però ho hem disfrutat molt, ho hem gaudit molt, i especialment aquí a Catalunya Ràdio Jogo Bonito crec que hem donat un bon seguiment de la competició. I demà la finalíssima entre els dos lleons de la Teranga, que és el Senegal. La Teranga és l'hospitalitat, no?, dels senegalesos, i lleons de l'Atlas, que és el desert que travessa el Marroc. Així que demà, lluita de lleons, Senegal, Marroc. Només han guanyat un torneig cada un. Marroc al 76, Senegal al 2021. Per tant, demà qui guanyi s'emportarà la segona estrella continental.
Ara entro a fons amb aquesta final, però abans, avui s'ha jugat el partit pel bronze, partit, diguem-ne, no molt lluït, empat a 0, s'ha decidit els penals, i és curiós, ha guanyat Nigèria, però han fallat el seu penal Salah i Marmoush, per Egipte, dos dels millors.
Sí, jugador... Aviam, jo estic molt en contra dels partits de final de consolació. Jo seria partidari de donar un bronze a cada un, bronze repartit, el que perdi la semifinal, s'emporta un lloc al pòdium i a córrer, no? Perquè també aquest partit de desempat o aquest partit de final de consolació, doncs moltes vegades juguen jugadors o que estan desmotivats o que no juguen habitualment, i sí que és cert que Marmouj i Salah, les dues estrelles d'Egipte, no? Jugador del Liverpool i del Manchester City, doncs han fallat el penal, però jo sóc partidari de que el que perdi la semifinal, David, medalla de bronze i a córrer. Crec que és un partit que totalment s'obre i no estic massa a favor d'aquesta final de consolació.
Demà, tu ja fa molts dies que m'ho dius, les dues millors seleccions són, sí, sens dubte, Marroc, en fi, Trions, que van ser semifinalistes del passat Mundial, i el Senegal. Són les dues finalistes. Futbolísticament, qui té millor equip?
Marroc té més coses. Demà hi ha dues baixes, David, molt importants. El Senegal no estarà Koulibaly, que és el central, l'ex del Napoli, que és el capità de l'equip, que és la... diguéssim que és la pedra fonamental a l'hora de defensar de Senegal, i no estarà Habib Diarra al centre del camp. Per tant, el Senegal té dues baixes molt importants pel partit de demà. Jo diria que el Marroc és un equip que té més variants. És un equip que té jugadors de primer nivell a totes les línies, que té un porteràs com és Yassine Bonou, que va parar dos penals a la tanda davant de Nigèria a semifinals. Jo diria que Marroc és millor equip que Senegal, però clar, són dos equips que, com et deia abans, són els dos millors equips africans. Marroc, fins ara, és el número 11 al rànquing FIFA. Si guanya la final demà, pujarà esglaons, potser entre el top 10, i Senegal és el número 19. Les dues millors africanes estan a la final, però crec que Marroc té un punt més. Crec que és millor equip a l'equip magrebí, perquè a més juga a casa, té el suport de l'afició i té més variants a l'hora d'entrar des de la banqueta amb jugadors que puguin estar com a suplents demà.
A les portes d'aquesta final, la Federació Senegalesa, a més avui, sí, aquest matí, un comunicat sorprenent, denuncien, i llegeixo textualment, maltracte per part del Marroc i els organitzadors, insten a prendre immediatament totes les mesures correctives per garantir el respecte als principis del joc net, la igualtat de tracte i la seguretat indispensables per a l'èxit d'aquesta festa del futbol africà. A veure, el tema és que ahir Senegal va viatjar en tren de Tànger a Rabat, on es jugarà aquesta final demà, i la Federació Senegalesa denuncia que les mesures de seguretat eren insuficients al tren, que els jugadors es van veure confinats en un vagó. També denuncien dificultats per poder entrenar en condicions a les instal·lacions de nivell que cita el Marroc i que sí que ha pogut utilitzar, ells no. I també es queixen del repartiment d'entrades, ja que em sembla que són només 2.850 senegalesos que demà podran ser a l'estadi de la final.
Sí, quan un juga a l'Àfrica, jo ho sé per la meva experiència com a internacional amb Guinea Equatorial, l'equip local sempre té un extra, no? Jo he vist, per exemple, he jugat a partits internacionals a Nigèria, per exemple, i ens han ficat a la banda de música oficial del govern, ens han ficat sota de l'hotel, a baix, tota la nit, tocant la trompeta, tocant els tambors. A Àfrica, les orquestres musicals generalment són militars, no? I bueno, doncs, o potser no arriba el menjar a temps, o potser l'aigua no sé què, o potser està tancat l'estadi, i sempre jugues amb això, no? O sigui que és cert que Senegal es cura una mica en salut. I està fent una mica de rum-rum amb els arbitratges durant aquesta Copa d'Àfrica, David. Sí que és cert que hi ha hagut un parell d'accions favorables al Marroc que han sigut una mica controvertides, i crec que Senegal el que fa és, d'alguna manera, curar-se en salut, posar una mica la tirita abans de la ferida i posar sobre la taula assumptes principals. També aquest comunicat parla que al final Senegal ha estat amb un hotel de 5 estrelles, no? Que abans no el tenia i ara sí. Per tant, Senegal el que fa és curar-se amb salut amb una edició de Copa d'Àfrica que crec que ha estat prou sèria, crec que ha estat prou organitzada, no hi ha hagut diguéssim, esdeveniments conflictius als estadis, no hi ha hagut cap tipus de problema, no hi ha hagut cap tipus de problema amb el tema de logístic, però crec que Senegal s'intenta protegir una mica i posar aquestes dificultats sobre la taula amb una Copa d'Àfrica on sabem que els equips locals de l'Àfrica sempre intenten molestar els rivals, intenten posar aquestes traves de cara a un partit important com és el de demà.
Per cert, que els últims dies també hem sabut, en vam parlar aquí a l'Etxego Bonito, Eto'o, el president de la Federació Camerunesa, $20.000 de multa i 4 partits de suspensió per la seva actitud, diguem-ne que no gaire correcta, a la llotja durant el partit de quarts entre el Camerun i la seva selecció i el Marroc.
Sí, va haver aquella jugada famosa, bueno, aquella jugada que vam comentar l'altre dia, David, aquell possible penal davant de Mbeumo, el jugador del United, el jugador camerunès, jo per mi, jo vaig dir, crec que és una acció de penal, crec que l'àrbitre aquí es va equivocar no assenyalant pena màxima, i Samuel Eto'o d'alguna manera doncs va tenir aquests gestos primer a la llotja d'autoritats, que això és una cosa que molesta molt a l'Àfrica, quan s'organitza un torneig d'aquest tipus, que un president de la federació tingui aquest tipus de comportaments dintre la llotja, doncs molesta moltíssim, i després, òbviament, després en el postpartit. Multa pel Camerún. Algèria està mal camí, David. Algèria també estan investigant l'ús de comportaments inapropiats després d'un partit perdut a quarta de final, però tot i així crec que l'organització és realment bona i aquí, doncs, Camerún, especialment Samuel Eto'o, doncs, que rep aquesta multa per comportaments inapropiats a la llotja i després als vestidors.
Demà se les anueta, oi? Amb Dazón?
Sí, demà a les 9 estarem en aquest Real Societat Barça. Hi ha problemes amb el tema de l'avió, a veure com ho fem, David.
Ai,
perquè ja...
vigila. Sí. Vigila, sí, perquè ja van tenir problemes a la TDT l'altre dia per anar a Santander, així sí.
Aviam que no haguem d'anar en cotxe, que això és una opció mateix bastant factible, però no tenim plan B a la zona, no hi ha problema. Si no estem amb avió, anirem en cotxe, així que cap problema.
Demà mirem de saludar-te. Gràcies, Alberto.
Una abraçada, amics.
Com tenim el Lleida, actualitzem marcador?
Guanya de 6 al descans, 23 a 29.
Gràcies, demà hi tornem, ens hi posem a les 4. Adeu.
Tornem a girar demà a les 4 de la tarda.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.